Són les 8 del matí. Molt bon dia a tothom des de Pals.
Bon dia d'abric a primera hora i mànigues de camisa al migdia. Continua l'estabilitat meteorològica amb un matí fred i migdia suau.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Hola, què tal, com esteu? Avui és dimecres 11 de l'11, 11 de novembre de 2020. Que no passi un dia sense una nova vergonya d'aquest govern, sense que ens facin passar vergonya. I de nou, tot ve del Departament de Treball i Afers Socials. Aviam, sí. El que va passar ahir i abans d'ahir és molt fort. És a dir, tu tens 20 milions d'euros per repartir entre els autònoms, una ajuda que està bé, però clar, només pots donar una ajuda de 2.000 euros, si fas la divisió et surten a 10.000 autònoms en total. Val, bueno, podràs ajudar a 10.000 autònoms, però què fas? Els poses a tots a jugar en uns jocs de la fam, en un tonto l'últim, aviam qui aconsegueix el primer una subvenció, i el primer que faci clic i el primer que arribi, el primer que seu, els hi fas aconseguir-ho entrant per una pàgina web, i clar, òbviament, se't connecten en una mateixa hora 400.000 persones i la pàgina peta. Llavors, només uns pocs afortunats, que no tenen per què ser estrictament els primers que intenten entrar, sinó els que tenen sort, que en aquell moment doncs poden accedir, només uns quants afortunats aconseguir els diners. No es poden fer així les coses. No sé com es poden fer, però així no, salta a la vista que una subvenció, uns diners com aquests no es poden repartir així com qui reparteix caramels a l'entrada d'un, no sé, com qui reparteix uns sugos. No, s'ha de fer d'una altra manera. Ara, l'últim que hem sabut és que el govern estudia ampliar aquestes ajudes i un nou mecanisme, perquè certament també aquí es podia colar molta gent, es podien colar autònoms que realment sí que tenien ingressos, i per tant ara el que diu el govern és que establiran uns barems més estrictes. El fet és que aquests 20 milions d'euros ja estan adjudicats, ja estan repartits els que van aconseguir entrar en aquesta pàgina web i van superar tot aquest periple. Jo crec que algú s'ho hauria de fer mirar aquí. Algú s'ho hauria de fer mirar, perquè és molt fort i molt greu tal com s'està plantejant tot plegat. I si ja ens costa organitzar-nos per repartir 20 milions d'euros, imagineu-vos quan arribi la vacuna. Jo no confio gaire que siguin capaços d'establir un sistema clar de a qui va primer cada vacuna, qui són els primers que s'han de beneficiar, amb quin sistema ens podrem vacunar-nos, on hauríem d'anar, etc. Jo ho veig molt complicat. I també veig molt complicat una altra cosa que ja es comença a intuir, que és la votació del 14 de febrer. Perquè ahir explicaven molts mitjans que el govern, el Procicat, diu que s'ha de fer la votació en grans pavellons, en lloc d'escoles, però clar, això ho diu el Procicat. Veurem això a la realitat, si això s'acaba traslladant i si això s'acaba fent, o fem el de sempre, que és el que està passant últimament. Seguim fent el de sempre, com seguim gestionant com sempre les residències, els col·lectius de treballadors de residències i els col·lectius de familiars estan avisant que ens està passant el mateix que en la primera onada, que estem tornant a tenir molts casos a residències de gent gran, que molts avis i àvies estan tornant a patir el coronavirus i que no s'està fent res. Recordem que el 40% de la mortalitat de la primera onada era de gent gran de residències, i tornem a veure un increment de casos claríssim a residències, i no s'està fent res. I aquesta situació no pot continuar. I trobo que aquest govern hauria de fer un cop de cap. Esperem, aviam si amb l'arribada del doctor Gimón, doncs aquest cop de cap es fa. Perquè realment és greu la situació. Les 8 i pràcticament 5 minuts. Benvinguts a la ràdio de l'Empordà.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Saludem les persones que ens ajudaran a fer el relat de l'actualitat d'avui, amb en Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia.
A Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Ei, bon dia.
sistema de salut del Baix Empordà descarta tornar a utilitzar hotels per pacients amb Covid-19.
Que l'Hospital de Palamós no hagi aturat la resta de les activitats hospitalàries com ho va fer a la primavera dificulta l'obertura d'equipaments específics pels pacients amb Covid-19 del Baix Empordà.
Educació rebutja la jornada contínua als centres de primària de Sant Feliu.
Sí, es tracta d'una demanda històrica al municipi. L'Ajuntament havia demanat aplicar-la pel curs actual i també es comprometia a atendre tots els alumnes a les tardes amb activitats gratuïtes. Tot i així, des de la Generalitat s'hi han tornat a negar.
Vanessa Peiró és la nova presidenta de Junts per Catalunya al Baix Empordà.
El Baix Empordà era l'única comarca que tenia primàries amb dues candidatures i ha guanyat la seva, que es presenta sota el lema Construïm Junts al Baix Empordà. La candidatura compta amb el suport de 112 associats, una situació que diuen volen revertir. Dels 135.000 habitants de la comarca, només un 0,082% són associats a Junts per Catalunya.
Maria Lluïsa Farràs deixa de ser portaveu de Compromís amb Pals. Gerard.
A partir d'ara, petició de la Junta Electoral Central, Compromís amb Pals serà encapçalat pel número 2 de la llista electoral, Narcís Sobirana, que en el mandat anterior ja va ser regidor pel mateix grup i que ara tornarà a ostentar el càrrec de DIL.
Sí, el fet és que, com explicaven en un comunicat, Maria Lluïsa Farràs ha hagut de deixar l'Ajuntament per qüestions de salut. Relleu al capdavant de la Junta Rectora del Parc Natural del Montgrí i les Illes Medes i el Baix Ter.
L'organisme gestor ha acordat que a partir d'ara el nou president serà l'enginyer industrial i empresari turístic Marc Casadellà. Vinculat a iniciatives com la Borricleta o el Pitch en Pat de Gualta, Casadellà també és un dels fundadors de la Taula Girona de Turisme.
L'Ajuntament de Palafrugell renova el suport de la Fundació Tom Sharp.
Una de les tasques més destacades d'aquesta fundació a Palafrugell és el concurs escolar de redacció en llengua anglesa Tom Sharp. Aquest concurs promou l'interès viu per la literatura anglesa entre els joves dels diferents instituts i centres educatius de secundària del municipi.
I avui seguirem explicant-vos exposicions que podeu anar a veure als museus del Baix Empordà.
Avui anem al Gran Museu de la Màgia, al Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, al Castell de Benidormiens. Hi ha una exposició on hi podreu veure molts bastons i moltes peces dissenyades per artesans.
Fantàstic. Gràcies, Eugènia, Gerard i Anna Salvador.
Supermatí a Ràdio Capital.
Moment de saludar l'Albert Aparicio, que ens porta la previsió del temps. Bon dia, Albert.
Bon dia.
Temps molt tranquil el que estem tenint aquests dies. Ha de continuar la bonança meteorològica?
Doncs sí, com a mínim avui tornarem a tenir una jornada en temps plenament estable amb domini d'aquestes altes pressions, matins humits amb rosada abundant o fins i tot algunes boirines molt localitzades. Però aquest dimecres tornarà a ser majoritàriament assolellat. En tot cas, amb algun núvol prim i alt més decoratiu que altra cosa. I pel que fa a temperatura, tenim una certa amplitud tèrmica, notarem el contrast d'un matí fred, amb mínimes de 6 graus a l'interior del Baix Empordà i màximes que superaran els 20 graus al migdia. A la tarda i vespre, amb una mica de vent de garbí, sobretot al terç sud i litoral de la comarca, amb algunes ratxes màximes de fins a 40 km per hora. Demà i els propers dies, alguns intervals de núvols més que intentaran entrenyinar el cel, però en general continuarà el bon temps, amb una temperatura sense masses canvis, amb matins frescos i migdies suaus.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Vuit i nou minuts, moment de la reflexió. Avui el comentari l'envia l'escriptor Pere Maruny.
Si fóssim ciutadans d'un país lliure i poguéssim escollir el nostre futur, una de les primeres accions que crec que hauríem de prendre en consideració per motius econòmics i ecològics hauria de ser la legalització de la marihuana. Val, relaxeu-vos i permeteu-me que exposi els meus arguments. Catalunya, i en particular el nostre Empordà, ja és de per si un productor de primer ordre, fet que no canviarà tot i les constants batudes policials, que només arriben a llepar la punta de l'iceberg i, en general, només afecten a petits productors, però gairebé mai ni tan sols arriben a fer pessigolles a les grans màfies distribuïdores del negoci. Màfies, per cert, que són el resultat directe de la il·legalització i la clandestinitat resultant. Un cop legalitzat el negoci, dites màfies passarien a convertir-se en empreses solvents, tal i com passa passa amb les bandes armades que, un cop legalitzades, es converteixen en exèrcits estatals. Però tornant a l'economia, els costos de tot aquest sistema de persecució i repressió, policies, judicis, presons, etc., són certament elevats i no reporten cap benefici a la societat. La salut, em diran alguns. D'acord, però la salut no impedeix que el tabac o l'alcohol siguin plenament legals. I tots sabem com va acabar la llei seca nord-americana. Amb la legalització, a més, donaria males a un sector primordial per a la nostra economia i per al futur del planeta, com és la nostra pagesia. Tindrien a l'abast un negoci que és rendible molt més enllà de l'ús recreatiu de la marihuana, perquè, de fet, el cànem és el porc dels vegetals. D'aquesta planta se n'aprofita absolutament tot. El seu ús per part de la indústria tèxtil i de cordilleria és ancestral i darrerament s'hi suma la indústria farmacèutica pels alts poders medicinals de la planta, amb usos tan sensibles com la lluita contra el càncer. No seríem els primers en legalitzar la marihuana ni, per descomptat, en seríem els últims, però convertir-se en una de les primeres potències en aquest camp ens donaria molts avantatges com a país. Donaríem una alternativa ecològica a l'insostenible monocultiu del turisme de masses, tan nociu pel territori, i al seu voltant es generaria tota una indústria auxiliar que donaria als nostres fills i filles una possibilitat de futur que ja no pot oferir-los el sistema tradicional. Pensem-hi, i per si algú ho pensa, no he escrit aquest article fumat.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I avui que és Sant Martí, aprofitem i ens posem estiuencs amb la nova versió de Maluma i The Weeknd del tema Hawaii. I és que sempre s'ha dit que per aquestes dates fa una temperatura més alta. Per tant, el que escoltem, felicitem tots els Martís amb el ritme d'aquest parell d'artistes.
Puede que no te haga falta nada. Míntele a todos tus seguidores. Dile que los tiempos de ahora son mejores. No creo que cuando te llame me ignores. Si después de mí ya no habrás más amores. Tú y yo fuimos uno. No hacemos en ayuno antes del desayuno. Fumábamos la boca y te pasaba el humo. Y ahora en esta guerra no gana ninguno. Si me preguntas, nadie te me culpa. A veces los problemas a uno se le juntan. Déjame hablar, porfa, no me interrumpas. Si te hice algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer. Actúas bien ese papel, baby, pero no eres feliz con él. Puede que no te haga falta nada. Se compra con la...
Pràcticament és un quart de 9 del matí. De seguida tornem aquí al Supermatí de Ràdio Capital.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà. Si t'agrada presumir de l'Empordà, t'encantarà fardar de ràdio.
El so dels èxits.
Ràdio. Capital.
Avui, si no tens una bona web per al teu negoci, no existeixes. A Creativa Online et farem la teva nova web des de només 19 euros al mes. I pel mateix preu, et preparem la teva botiga online perquè puguis seguir amb el teu negoci, a la xarxa i sense quotes d'alta ni de permanència. I ara, més que mai, som solidaris amb els restauradors. Si tens un bar o un restaurant, et creem la plataforma de menjar per emportar totalment gratuïta. Informa-te'n al 900 933 223 o al web creativaonline.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Ràdio Capital, un quart i un minut de nou. Els serveis de salut integrats del Baix Empordà descarten ara per ara tornar a fer servir hotels de la comarca pels pacients amb Covid-19. L'acció ja es va fer durant la primera onada de la pandèmia per poder alliberar la càrrega de l'Hospital de Palamós.
En una entrevista a Ràdio Palamós, la directora assistencial del CCIB, Anna Rivera, ha explicat que aquesta vegada no s'han hagut d'aturar les altres activitats de l'hospital i això afectaria la disponibilitat del personal amb el qual compta el CCIB per poder crear places addicionals en aquests hotels.
Clar, ara estem en una situació completament diferent perquè l'hospital segueix funcionant, perquè ja hem intentat deixar molt clar que la parada aquella que vam fer la primera onada va tenir un impacte en la salut de la població que no volem que es torni a repetir. Per tant, per poc que sigui nosaltres, l'activitat de l'hospital, de la primària, ha de seguir funcionant. I llavors, clar, tenim tots els professionals treballant i no tenim recurs per posar en aquests hotels per fer els aïllaments com vam fer l'hotel Trias o a la vostra llar aquí a Palamós.
A la primavera es van utilitzar diversos hotels de la comarca Baix Empordanesa per poder donar cabuda als malalts de Covid-19 al Baix Empordà. Entre ells hi havia l'hotel Trias de Palamós, on es van instal·lar aquells pacients amb símptomes lleus o inclús asimptomàtics, entre d'altres hospitalitzats. L'altra instal·lació extraordinària dedicada a pacients amb coronavirus al Baix Empordà va ser una de les plantes de la residència de Palafrugell Gent Gran. Allà hi van perdre la vida més d'una trentena de pacients ingressats. Per això s'ha obert una investigació per les possibles negligències durant la primera onada del coronavirus.
Marxem cap a Sant Feliu de Guíxols. Perquè allà el Departament d'Educació de la Generalitat ha tornat a rebutjar la jornada continuada als centres de primària.
Sí, aquest dilluns 9 de novembre es va celebrar una reunió entre l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i el Departament d'Educació de la Generalitat. El regidor d'Educació de Sant Feliu, Salvador Calabuig, va explicar que un dels temes destacats de la reunió va ser la històrica demanda que els centres de primària de la ciutat facin jornada continuada. Calabuig explica que amb la situació de la pandèmia, les entrades i sortides als centres poden suposar problemes. Diu que això es podria solucionar aplicant aquest canvi d'horari. Per part de la Generalitat, però, es va tornar a rebutjar la proposta.
I clar, això, tot i que l'Ajuntament es comprometia a oferir activitats de les tardes a tots els alumnes.
Exacte, la petició de l'Ajuntament era aplicar-ho ja pel que queda d'aquest curs i, com has dit, el consistori es comprometia a oferir activitats gratuïtes a les tardes. Aquestes activitats s'englobarien al Pla Educatiu Entorn, que és un pla per evitar que ningú es quedi desatès a la tarda. El regidor d'Educació també va recordar el compromís de l'Ajuntament a tenir els patis oberts amb monitors i educadors i preservar el menjador. L'alcalde Carles Motes, per la seva part, ha destacat que la situació és un greuge per la ciutat, ja que centres de municipis propers sí que tenen aplicat aquest tipus de jornada escolar. Això provoca que hi hagi fugues de famílies que porten fills i filles a centres de fora de Sant Feliu.
Doncs ara escoltàvem el que deien ahir el regidor i l'alcalde. Ara escoltàvem el que deien ahir el regidor i l'alcalde i podem tenir al telèfon el regidor d'Educació de Sant Feliu de Guíxols, que és en Salvador Calabuig. Senyor Calabuig, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Quina justificació els va donar el govern per negar-los aquesta jornada continuada?
Bé, la de sempre, que de fet el departament no creu en la jornada, en aquests moments, no creu en la jornada continuada, i com que no es pot aplicar a tots els municipis, perquè hi ha municipis que no podrien garantir que els alumnes estiguessin atesos tot el dia, doncs aquesta va ser la raó, no va donar gaire més raons. Perquè tampoc n'hi ha gaires més.
Què vol dir que no puguin estar atesos tot el dia?
No, que hi ha, així com Sant Feliu pot assegurar que tots els alumnes siguin atesos, diu que altres municipis, sobretot municipis més grans, els hi seria més difícil. És a dir, el que crec que no volen, i que això els hi fa una mica de por, és que tothom demani la jornada continuada i que després es quedin alumnes sense atendre la tarda. Jo crec que és això.
Val. Clar, però dèieu que hi ha altres punts d'altres municipis propers que sí que han accedit a aquesta jornada continuada. Quins són?
Tots els que ens envolten. Aquest és el nostre problema. Santa Cristina d'Aro, Castell d'Aro i Platja d'Aro, totes les escoles d'aquests municipis tenen la jornada continuada des de fa bastants anys, amb un pla pilot que es va fer, i aquest pla pilot encara dura. L'avaluació exacta encara no la sabem, sabem que les famílies estan molt contentes, els mestres també, però l'avaluació oficial jo crec que encara no s'ha fet. I esclar, el fet de que tots els municipis al costat tinguin la jornada continuada, passa el que passa, que moltes famílies voldrien jornada continuada, i com que estem a tocar entre uns i altres, doncs tant és agafar el cotxe i portar el nen a Sant Feliu com a Castell d'Aro o a Platja d'Aro. I per tant, molts demanen anar a aquests municipis, i llavors tenim fugues d'alumnes, que no ens va gens bé en aquests moments en què les matriculacions de P3, per exemple, han baixat.
Clar, i això genera, per exemple, pèrdues d'algunes línies, no?
Exacte. Bueno, ben bé no, perquè les fugues no són massives, perquè de fet el departament es va comprometre a no permetre'ls. Què ha passat? Que sí, que alguns se'ls han colat, diguéssim, però massives no són. El que passa que és un greuge que tant els pares com els professors de la ciutat veuen que no va bé.
Ja. Clar. Quins beneficis té la jornada continuada?
Bueno, en aquests moments, és que nosaltres en aquests moments plantejàvem la jornada continuada només per aquest temps de pandèmia. Per aquest temps de pandèmia, evidentment que en té moltes. Fixeu-vos bé, les escoles són el lloc més segur pels alumnes, això està clar. Els alumnes on millor estan en aquests moments és a les escoles, en què es compleixen totes les normes. El problema que tenim és els desplaçaments i les entrades i les sortides. A les entrades i sortides s'acumulen pares, alumnes, mestres, i és molt difícil de mantenir les distàncies i les mesures de seguretat. Per tant, eliminant el 50% dels desplaçaments, que voldria dir la jornada continuada, milloraria molt l'atenció en aquests moments a la pandèmia.
Quina és la situació en aquests moments a les escoles de Sant Feliu?
Bueno, la situació és normal, no tenim ni més ni menys que la resta de Catalunya. Es van complint els protocols, es tanquen línies, es tornen a obrir, i bé, el que ha fet l'Ajuntament dintre del que ha pogut és, per exemple, arreglar les entrades i sortides de les escoles en els llocs on ha pogut. Per exemple, al costat del Col·legi Gaziel s'ha tret una línia d'aparcaments d'uns 400 o 500 metres, i en lloc de cotxes ara hi ha un passeig perquè els alumnes puguin entrar, els alumnes i els pares puguin entrar en tranquil·litat a l'escola. Això s'està mirant també a altres escoles, el Col·legi Sant Josep, el Col·legi de l'Estació també ho estem estudiant. S'han posat agents cívics, s'ha posat més policia perquè les entrades siguin això, el més àmplies possible. A part d'això, ja et dic, la situació està com a qualsevol altre lloc de Catalunya.
Clar, per exemple, deies, s'ha millorat l'entrada de l'escola Gaziel, es preveu fer en altres punts, en altres escoles?
Sí, 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 s'està fent en altres punts, en altres escoles, sí, sí. Sí, sí, s'ha tret tots els punts que s'ha pogut, ara es posaran unes pilones en el carrer Metges, es va fent a mesura que anem veient les dificultats.
Clar, veig, estic, això, clar, de fet, això, aquesta informació és molt fàcil de veure. Veig a la web del Departament d'Ensenyament que, per exemple, a l'escola Gaziel hi ha 61 persones confinades en 3 grups, al Cor de Maria hi ha 2 grups, a l'institut hi ha 2 grups més, però, vaja, diguem, la majoria de centres educatius o d'ensenyament primària, secundària, formació professional, doncs no tenen cap grup confinat, i de fet si ens fixem en els positius en els últims 10 dies en tot Sant Feliu de Guíxols en 10 dies s'han trobat 5 casos positius en escoles, cosa que no és especialment elevat, no és especialment alta aquesta xifra.
No, això estem dintre de la línia, sí. I ara que parlaves de formació professional, tenim un institut, l'Institut Sant Feliu, que té bastantes línies de diverses àrees de professional, de diverses disciplines, que ja des de principi de curs ja va prendre l'acord de fer l'activitat educativa virtual, un 50% virtual, i continuen així. Més que res perquè aquests cicles formatius ve molta gent de fora de Sant Feliu, implica molts desplaçaments i era vital reduir-los, per tant els alumnes que fan els cicles formatius a Sant Feliu ja tenen reduïts a la meitat la presencialitat a l'escola.
Clar,
està estudiant els de batxillerat, perquè el departament el que ha demanat també és que es redueixi, de manera una mica confusa, però sí, ha demanat que es redueixi també a batxillerat la presencialitat.
I aquesta,
també ho estan estudiant les escoles.
Aquesta confusió, per exemple, ha fet, segons el que em diu vostè, que el govern digués que això s'havia de fer i finalment això no s'està fent perquè no és obligat.
Bueno, el que estan fent les escoles, estan estudiant de fer un 20% de virtualitat, per no fer-ho tota la setmana, és a dir, ja un dia a la setmana fan virtual.
Ja.
I llavors es va canviant cada dia. Clar, això depèn de cada centre, ha decidit una cosa diferent.
Però cal tenir en compte que el departament el que va dir va ser que l'educació de batxillerat, l'educació no obligatòria, és a dir, més enllà de l'ESO, seria virtual, o es potenciaria de forma virtual, i clar, ara el que estem veient és que com a molt un 20% de les classes es fan de forma virtual, i això hauria de ser més, sobretot fent cas del que diuen els experts, que cal reduir al màxim la mobilitat, però clar, això és cosa del departament. El que li volia preguntar és si creu, en l'opinió de l'Ajuntament, que les coses s'estan fent bé des del punt de vista sanitari quan es detecta un cas a les escoles, si hi ha un bon sistema de rastreig, si els confinaments s'estan fent bé, o se'ns pot escapar alguna cosa a través d'algun positiu a través de les escoles.
Sí, se'ns pot escapar, sí. Se'ns pot escapar més que res perquè ara sanitat està una mica col·lapsat, tarda uns dies a venir a fer les proves als instituts, i llavors també tarda encara 4 o 5 dies en donar resultats, per tant això no és bo, no és bo. I bueno, estem en la situació que estem, que es detecta algun positiu, doncs les coses no van tan ràpids que haurien d'anar, però vaja, les escoles estan treballant bé, estan fent el que han de fer, estan fent el que els diuen, i fins i tot a vegades hem hagut de tancar un grup, bueno, nosaltres no, sinó la direcció ha hagut de tancar un grup sense tenir el vistiplau de sanitat perquè arribava tard. I van dir, bueno, hi ha aquests positius, els tanquem el grup abans de que ens ho digui sanitat.
Això
està passant, i això hauríem de mirar de que es regulés millor.
S'està fent, o sigui, autorregulació, de dir, hem trobat un positiu i encara no tenim els resultats de les proves, per tant, encara no ens hauríem de quedar a casa, però per si de cas quedem-nos-hi.
Sí.
Clar, la situació, vaja, és preocupant, no?, això que em diu vostè, això, el fet que se'ns poden escapar casos a través de les escoles.
Jo crec que algun cas, no ho sé, jo crec que algun cas es deu escapar. Més que res perquè també és molt difícil ser el seguiment. Des de l'Ajuntament ens hem posat en contacte amb Sanitat per oferir-los també els nostres serveis de seguretat, és a dir, la policia municipal per fer algun control, algun seguiment. Però, és clar, aquí entrem en el problema de protecció de dades i a vegades també és complicat. En tot cas, bueno, les escoles estan funcionant bé, a vegades hi ha algun retard a l'hora de fer les proves PCR i de donar resultat, però jo crec que en general, en aquest sentit, s'està complint molt i està funcionant bé.
És a dir, que podem donar gràcies que tot es mantingui en un cert equilibri, que dèiem, d'una xifra de positius, tots voldríem que fos zero, però no gaire elevada, diguem.
Sí, no, jo el que crec, jo em dedico a l'educació també, i crec que on està millor l'alumne és a l'escola. Jo no reduiria la presencialitat a les escoles, perquè és millor tenir els alumnes a l'escola fent-los complir totes les mesures que no pas que és clar que voltin pel carrer.
Clar. Sí, és així.
Voltin pel carrer o es trobin o... No, el millor lloc en aquests moments són els centres educatius.
Doncs, Salvador Calabuig, gràcies per passar avui pel Supermatí per parlar d'això, de la jornada continuada i de les peticions que fan a la Generalitat. Que vagi molt bé i moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que tingui molt bon dia. El Supermatí torna de seguida, passen 2 minuts de 2:15 del matí, tornem ara mateix posant-vos al dia pel que fa a canvis en els partits baix empordanesos, concretament en Junts per Catalunya de tota la comarca i també de Compromís amb Pals. Ara tornem.
La millor varietat musical. Una sola ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio. Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar. Atenció! Central Outlet del Descans arriba a la Bisbal. Som distribuïdors de productes pel descans. Tenim matalassos, canapès, somiers, butaques de relax, sofàs. Increïble oferta especial d'obertura. Butaca de relax amb massatge i calefacció lumbar per 199 euros. No la pots deixar escapar. I a més, 200 matalassos en estoc procedents de restes de fàbrica per liquidar el 50%. Afanya't, que volen! Central Outlet del Descans. Obrim l'1 de novembre a l'Avinguda Josep Tarradellas, 5-7, Baixos, de la Bisbal.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Passen 3 minuts i mig de 9:15 del matí.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Vanessa Peiró és la nova presidenta de Junts per Catalunya al Baix Empordà. Peiró, que és l'alcaldessa de Mont-ras, s'ha imposat a la candidatura de Cristina Vicens. I és al Baix Empordà, de fet, l'única comarca que tenia primàries amb dues candidates. Ara, doncs, Peiró és la primera presidenta comarcal del partit al Baix Empordà.
La candidatura es presenta sota el lema Construint Junts al Baix Empordà. I tal com ha explicat a Vanessa Peiró a Ràdio Capital, es tracta d'una candidatura transversal que agrupa diverses versions.
Hi ha diferents sensibilitats, municipis grans, petits, mitjans, i és una mica la representativitat i la unió de tot això que jo crec que ha sigut el que ha calat fort en els nostres afiliats.
La candidatura l'integren una diversitat de perfils, per exemple, en Jaume Quintana, de Santa Cristina d'Aro, també l'alcaldessa de Begur, Maite Selva, o la Cecília Bernocell, de Bellcaire d'Empordà. La candidatura compta amb el suport de 112 associats, una situació que diuen que volen revertir. Dels 135.000 habitants de la comarca, atenció, només un 0,082% són associats a Junts per Catalunya.
I quins altres objectius té la candidatura?
Doncs d'entrada diuen que volen retornar al Baix Empordà al lloc que tenia el nivell de vegueria i de Catalunya, també obrir llistes als municipis on no n'hi ha i integrar afiliats, potenciant sobretot la gent jove, i també crear argumentari. Vanessa Pairó ens explica uns quants objectius més.
Eixamplar la base en favor de la independència, crec que això és bàsic, i més en els moments de repressió en els que ens trobem. El tema de promoure els lideratges compartits, la nostra candidatura s'estableix com un equip on tots treballem en el mateix nivell i ningú és més que un altre.
També volen tenir una pàgina web i potenciar les xarxes socials amb una marca i un denominador comú.
Un nou relleu, en aquest cas, a Pals. Perquè l'actual portaveu del grup municipal Compromís amb Pals a l'Ajuntament, Maria Lluïsa Farràs, renunciarà a la seva acta de regidora al proper ple extraordinari que tindrà lloc demà mateix, Gerard.
La cap de llista de l'agrupació en les darreres eleccions municipals i actual regidora ha comunicat al consistori que es veu obligada a deixar el seu càrrec per motius de salut. A partir d'ara, a petició de la Junta Electoral Central, Compromís amb Pals serà encapçalat pel número 2 de la llista electoral, Narcís Subirana, que en el mandat anterior ja va ser el regidor pel mateix grup i que ara tornarà a ostentar el càrrec d'edil. La regidora sortint ha volgut expressar a la resta de membres del consistori el seu agraïment pel suport i la comprensió demostrats en aquests moments especialment durs per a ella, en els quals no ha pogut atendre les seves obligacions municipals amb el nivell d'implicació i exigència habituals.
Vuit i 37 minuts, ara hem de parlar del relleu, més relleus, en aquest cas al capdavant de la Junta Rectora del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Perquè l'organisme gestor ha acordat que a partir d'ara el nou president sigui l'enginyer industrial i empresari turístic Marc Casadellà. Està vinculat a iniciatives com la Borricleta o el Pitja Empat de Gualta. Casadellà també és un dels fundadors de la taula gironina de turisme que ha organitzat diversos webinars sobre el sector durant la pandèmia. Substitueix en el càrrec el primer president de la Junta, que era Narcís Coll.
Durant el seu mandat, el Parc Natural ha aconseguit fites com l'execució del projecte Life Platera, la regulació de les immersions de la Arxipèlag o l'impuls del centre expositiu Espai Medes. La Junta Rectora del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter ha aprovat el relleu del seu president. Així doncs, Marc Casadellà, com dèiem, ocuparà ara aquest càrrec després d'un acord. Enginyer industrial i vinculat al turisme d'activitats al parc amb iniciatives com la Borricleta o el Pitja Empat de Gualta, Casadellà és un dels fundadors de la taula gironina de turisme. Pren així el relleu, com deies, a Narcís Coll, que ha estat el primer president de la Junta des del 2014.
Com és que en aquest cas Narcís Coll ho ha deixat?
Doncs la decisió respon a la idea que no cal perpetuar-s'hi i que una nova visió sempre serà positiva pel parc. Durant el seu mandat, Coll ha vist aconseguides algunes fites pel Parc Natural, entre altres la Carta Europea de Turisme Sostenible, actualment en renovació i amb 38 empreses adherides o iniciatives d'educació ambiental, com per exemple el Parc a l'Escola, on hi participen escoles dels 8 municipis del parc.
Per tercer any consecutiu, l'Ajuntament de Palafrugell ha renovat l'acord de col·laboració amb la Fundació Tom Sharp. Conveni que té com a objectiu impulsar les activitats d'aquesta entitat que promou el llegat del novel·lista, satíric i fotògraf. D'aquesta manera, el consistori, diuen, segueix contribuint al finançament de les diferents tasques que du a terme la Fundació.
Enguany, la tasca de divulgació de la Fundació s'ha vist esclamarcada per la pandèmia de la Covid-19, però tot i així ha seguit organitzant i participant, ja sigui de manera presencial o telemàtica, en presentacions de llibres, taules rodones, clubs de lectura i conferències, entre altres activitats. La càtedra Tom Sharp té com a missió col·laborar a impulsar la difusió de la llengua i la literatura angleses entre la comunitat universitària i el públic lector en general. Una de les tasques més destacades d'aquesta Fundació a Palafrugell és el concurs escolar de redacció en llengua anglesa Tom Sharp. Aquest concurs promou l'interès viu per la literatura anglesa entre els joves dels diferents centres educatius de secundària al municipi.
I explica'ns una mica més què és el que fa la Fundació.
Tenim de lucre dedicada a l'estudi i promoció, tant a Catalunya com a nivell internacional, de l'obra literària de l'escriptor que va residir a Llafranc els darrers anys de la seva vida. L'organització també gestiona tot el material que va deixar l'escriptor, des de documents, cartes, fotografies, càmeres fotogràfiques o màquines d'escriure, fins a pipes de fumar. La part documental està formada per manuscrits originals de les seves obres, amb diferents versions i esborranys, i també els guions de les adaptacions cinematogràfiques i televisives de les seves novel·les, tots ells amb anotacions manuscrites de l'autor.
I quan són les 8 i 40 minuts, seguim amb museus, perquè com sabeu, doncs, estem fent un repàs últimament de quines exposicions podeu anar a veure aquests dies de confinaments perimetrals, etc, etc, els caps de setmana. Doncs, clar, l'activitat cultural que encara està oberta és la dels museus. Les mesures sanitàries de la Covid han tancat teatres, han cancel·lat concerts, però encara permeten obrir museus amb un aforament del 33%. Per això fa dies que a Ràdio Capital us expliquem quines exposicions podeu veure al Baix Empordà. Avui, Eugènia, seguim al Castell de Benedormients, a Castell d'Aro.
Sí, fins al dia 22 de novembre hi podeu veure l'exposició Una visió de Fortuny, de Javier Montesol, una exposició pictòrica sobre aprendre a narrar el que s'ha après i també sobre l'art, que segons defineix Montesol és un estat de gràcia en què busques una sintonia amb el viscut i ho plasmes amb més o menys habilitat.
Molt bé, què més hem d'explicar? Doncs en aquest cas, què és el que podem trobar-hi al Gran Museu de la Màgia de Santa Cristina?
Doncs és l'únic museu de màgia guardonat i reconegut com el més gran i original del món. Es tracta d'una masia típica catalana del segle XVIII, on s'exposen autòmats, pòsters, aparells de màgia de diferents èpoques, pintures, baralles de cartes, tarots, llibres, objectes curiosos i fotografies. Una important col·lecció màgica recopilada per l'il·lusionista Xevi al llarg de la seva llarga trajectòria artística pel món.
I a Sant Antoni podem veure avui una exposició d'artesans.
Sí, fins al 22 de novembre, el local social de l'associació Germandat Arturo Mundet, a càrrec dels artesans Josep Projà i Josep Follà, mostren un recull de més de 200 peces dissenyades per aquests artesans en el seu temps lliure. S'hi troben, per exemple, maquetes de vaixells, esclops fets amb escorça d'arbre, pedres amb formes curioses i suggerents i bastons que representen diferents formes i rostres modelats a l'antiga usança amb el ganivet a partir d'arrels de diferents espècies d'arbres.
I acabarem a l'espai Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, on hi ha una exposició, en aquest cas, online, eh?
Exacte, Cetula Josep Amat dialoga amb l'impressionisme, que posant en context la pintura catalana amb la pintura internacional, proposen aquesta figura de Josep Amat com a fil conductor del diàleg amb els mestres d'impressionisme francès, com per exemple Pissarro, Sisley o Bonnard, i d'altres artistes que també s'han nodrit d'aquestes arrels estètiques, com per exemple Levasque, Camoin o Potast. Una passejada pictòrica per la que s'han seleccionat 21 obres.
Doncs ja ho sabeu i recordeu que tota aquesta informació la trobareu a la nostra pàgina web, que és radiocapital.cat. Ara mateix tornem i no deixarem de parlar de cultura, perquè parlarem amb la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut perquè ens faci la seva recomanació literària de la setmana.
Una ràdio tranquil·la, una ràdio propera, una ràdio diferent, una ràdio premium. 24 hores de música alternativa, relaxada, diferent. 24 hores de cançons que no sonen mai a cap altra ràdio i que no les escoltes, les sents. Entra a radiocapital.cat i escolta Empordà Premium Ràdio. Sona diferent, viu-la intensament.
El Balcó de Calella t'ho posa fàcil i s'adapta a la nova situació amb el servei de takeaway i domicili. Gaudeix de les nostres especialitats a casa. Plats acabats i semiacabats, ceviches, tartars, canelons, croquetes i també per emportar una àmplia varietat d'arrossos i fideuars. Pots venir a buscar el teu encàrrec o t'ho portem a casa de dijous a diumenge de 10 a 2. El Balcó de Calella a casa. Fes el teu encàrrec al 689 62 53 71. 689 62 53 71 o visita el nostre web albalcodecalella.com.
Cada dijous a les 11 de la nit en Marc Clapés i en Jerry Kerriberry s'apoderen de la ràdio per oferir un show amb participació de l'audiència.
I on el guió del programa?
El fas tu. Tothom ho comenta. En Marc Clapés i Jerry Kerriberry.
Ràdio Capital.
M'agrada aquest programa.
La ràdio de l'Empordà.
Va, un quart de nou del matí, ara clavadíssim, un quart de nou del matí, parlem de llibres amb la Teresa Calabús. Teresa, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon dia. Són tres quarts de nou clavadíssims.
Què he dit, tres quarts de vuit?
No, has dit un de nou.
He dit un de nou, ui.
Sí, podem anar jugant a hores, però són tres quarts de nou. Jo dic pels que estan portant els nens al col·le i tal, que sàpiguen... Exacte.
Val, val, doncs he dit un quart de nou, val, doncs això. Tres quarts de nou.
Sí, no, però i... bueno, coses del directe,
sí,
eh?
Efectivament, coses molt del directe. Bé, aviam, parlem de llibres amb la Teresa de la Llibreria i el Cucut de Torroella. Què ens recomanes aquesta setmana?
Mira, us recomanarem un llibre... italià, d'un bueno, italià que ja s'ha traduït al català i al castellà, d'un autor que va néixer l'any 59, es diu Sandro Veronesi, i el llibre que tenim a sobre la taula a les llibreries en aquests moments es diu El Colibrí, tant en català com en castellà, evidentment l'han traduït igual, no té gaires secrets, a vegades ens trobem en traduccions molt diferents, però en aquest cas no es dona. Aquest llibre acaba de rebre el Premi Estrega, 2020, i és el premi més prestigiós per a les llengües italianes, és el que més es valora. I és un llibre d'un antiheroi, la vida d'un antiheroi, un personatge que és un home oftalmòleg, que bé, doncs la vida no l'ha tractat especialment bé, ha tingut fracàs matrimonial, ha tingut una filla amb unes obsessions que han necessitat psicoterapeuta. Bé, ell de tota manera és un home que tira endavant, que persisteix, que intenta avançar, que intenta sobreposar-se a tot, i està escrita d'una manera irònica, brillant i molt sensible. La veritat és que és un llibre que té un ritme trepidant. La traducció és de Pau Vidal. Recordem que Pau Vidal és el traductor de tot el Camilleri, pràcticament, i penso que deu ser com una... No sé, es mimetitza ja amb la llengua italiana i ens el fa arribar amb totes les... amb totes... com et diria, els sabors gairebé i els jocs de paraules totalment adaptats de l'italià al català, que és la manera en què l'he començat a llegir. Les editorials en català l'ha editat Periscopi i en castellà Anagrama. Per tant, teniu ja el autor, Sandro Veronesi, el títol, El Colibrí, i les editorials. No sé si avui tindríeu temps perquè ell llegís un petit fragment,
sí,
perquè
sí.
Penso que a vegades no és necessari, no? Però hi ha vegades que la frescor del llenguatge, la manera d'escriure l'autor, és tan particular, en aquest cas tan aparentment senzill, que crec que val la pena que el conegueu una mica.
I tant, si ens agrada molt quan ens deixes fragments, sí, sí.
Bueno, no, és cap experta, però els textos hi ajuden, si són bons.
Sí, home, ens ajuda a entendre llibres i tant. Quan vulguis,
doncs, mira, ens parla d'aquest personatge, Marco Carrera, el protagonista, que ens diu que va ser un nen feliç. Les històries seves estan explicades d'una manera no desordenada, bueno, desordenada sí, perquè no tenen un fil conductor en el temps, però no ens perdem res, és a dir, l'autor cada vegada ens parla de quin any ens situa. Val? En aquest cas, diu que és un nen feliç i el text comença així. En cap moment de la seva infantesa, en Marco Carreras va donar de res. No es va fixar mai en les baralles entre els seus pares, en l'hostil indiferència d'ella, en els silencis exasperants d'ell, en les discussions nocturnes en veu baixa perquè no ho sentissin els fills, i tanmateix escoltades atentament per la seva germana Irene, 4 anys més gran que ell, i gravades a la memòria amb precisió de masoquista. No es va donar de la causa d'aquelles diferències, d'aquella intolerància, d'aquelles baralles tan clares per a la seva germana, perquè no s'havia fixat que el seu pare i la seva mare encara tots dos eren uns desarrelats. Realment no estaven fets l'un per l'altre. Pràcticament no tenien res en comú. De fet, segurament no existien dues persones més diferents sota la capa del cel. Ella, arquitecta, tota cervell i revolució. Ell, enginyer, home de càlculs i manualitats. Ella, absorbida pel tobogán de l'arquitectura radical. Ell, el millor constructor de maquetes de tota la Itàlia central. I per això li havia passat per alt que, per sota del benestar manyac en què pujaven els tres germans la unió d'ells dos, havia fracassat i no proporcionava sinó amargor i recriminacions i provocacions i humiliacions i sentiments de culpabilitat i rancúnia i resignació, val a dir. No s'havia adonat que els seus pares no s'estimaven ni poc ni gaire, vet-ho aquí, si més no en el sentit que habitualment es dona a aquest verb, estimar-se, que pressuposa reciprocitat, atès que en la seva unió sí que n'hi havia d'amor, però era unidireccional, tot d'ell cap a ella. Un amor infeliç, doncs, heroic, caní, irreductible, impronunciable, autodestructiu, que la seva mare no havia aconseguit mai d'acceptar ni de correspondre, però alhora tampoc de reforçar, de tan evident com era que cap altre home al món l'hauria pogut estimar mai d'aquella manera, i que per això li ha esdevingut un tumor, sí, una nosa maligna i multiplicadora que lacerava tota la família des de dins i la mantenia clavada en la infelicitat en què Marco Carrera havia crescut sense adonar-se'n. Aquesta ja és l'entrada que ens fa l'autor Sandro Veronesi de la infantesa d'aquest vailet que curiosament diu que era infeliç sense saber-ho perquè no tenia al voltant l'amor que es pensava que hi havia entre els seus pares.
Déu-n'hi-do, eh?
Què us ha semblat?
Bueno, és potent, és potent.
És fantàstic, és una narrativa, ja et dic, d'una frescor, jo penso que la traducció ho notarà tothom, vull dir, encara que pensem a vegades que no ens hi fixem, sovint en les traduccions ens fixem si són dolentes, perquè dius, ai, això, són estrany, com deu ser l'original, i després és quan poder n'ets conscient. Quan les traduccions són molt bones, poder això no ho fem, saps? Per tant, aquí em sembla que mereix Pau Vidal que ho tinguem en compte. I bé, us dic que és una novel·la que tothom pot empatitzar perquè hi ha tants personatges familiars que intenten tirar per la vida com tothom, no? Com la gent més senzilla.
Mm-hmm. Recorda'ns el nom i el títol, sisplau.
Sí, Sandro Veronesi, l'autor, El Colibrí, el títol tant en català com en castellà, El Colibrí, i Periscopi en català, Anagrama en castellà.
Molt bé, doncs queda feta la recomanació. Gràcies, Teresa, parlem la setmana que ve.
A vosaltres, bon dia.
Que vagi molt bé, nosaltres anem acabant el programa. Estem fent un últim repàs a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Albert, endavant.
Continuem sota domini del temps anticiclònic, amb humitats elevades al matí, molta rosada i algun petit banc de boira. El dia, però, serà majoritàriament assolellat amb una notable amplitud tèrmica. Contrast entre la fred de primera hora amb mínimes de 6 graus i ambient més suau al migdia amb temperatura que pot arribar als 20 graus. A la tarda bufarà una mica de vent de garbí amb cops màxims de 30 a 40 km per hora. Demà i els propers dies seguim parlant d'estabilitat atmosfèrica amb un petit increment dels intervals de núvols.
Perfecte, Albert, gràcies. Parlem demà, ens veiem demà a les 8 del matí, que tornarem a ser aquí per explicar-vos les notícies del Baix Empordà, però mentrestant recordeu que ho podeu trobar tot a la nostra pàgina web, que és radiocapital.cat. Que vagi molt bé, molta sort. Radio Capital.
Diferent a tota l'altra gent, aprendre a resistir fins que arribi l'últim dia, jo saber dir que no. El camí més fàcil, avança sense por, ràpid que s'acaba el temps. La gent t'assenyala, veure que vas vestit diferent. Et prens el dia tot rient i amb ben poca cosa estàs content. Dispara, el ritme no para, i amb aquesta melodia penso sempre on sóc ara. I no vull deixar de somiar que en un altre lloc potser surti el sol demà. El sol brillarà per tots igual, brillarà per tots igual, tots igual. No, això només podrà ser demà. El sol brillarà per tots igual, tots igual. Brillarà per tots igual, tots igual. Però això només podrà ser demà. Només podrà ser demà. Poso a ballar. I quan em dóna la gana, em dóna la gana, em poso a cridar. I quan em dóna la gana, em dóna la gana, jo vull cantar. Que el dia es faci molt i molt més llarg. Ser diferent a tota l'altra gent, aprendre a resistir fins que arribi l'últim dia, jo saber dir que no, dir que no. El camí més fàcil, avança sense por,